l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dilluns 9 d'abril, arrenquem setmana amb la notícia de la que podria ser, tot apunta cap aquí, la primera víctima de la violència masclista de l'any a Catalunya. Seria el d'una dona de 40 anys, veïna de Blanes, estava en tràmits de separació de la seva parella, amb qui tenia fills en comú, a qui els Mossos han trobat a casa seva amb ferides a l'abdomen, s'hauria intentat suïcidar després. Els ho expliquem ara mateix, els parlem Andrea Medina, bon dia Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri, com sempre, avancem continguts en titulars. La filla de la parella qui ha avisat els Mossos d'Esquadra que quan han arribat al lloc dels fets s'han trobat la dona amb ferides de ganivet al coll, també al tòrax i a l'abdomen, ha mort a primera hora d'aquest matí.
A la seva parella de 41 anys, un mes que ella, l'han traslladat a l'Hospital de Calella per intervenir-lo i continua ingressat allà sota custòdia policial.
Més coses. L'ANC Calella per la Independència organitza un desplaçament en autocar per anar a la manifestació d'aquest diumenge 15 d'abril a Barcelona. Una manifestació en contra de la repressió. És una convocatòria de diverses associacions civils, també sindicats, que arribarà quan es compleixin 6 mesos de l'empresonament dels Jordis.
En parlarem avui amb el portaveu de l'ANC Calella per la Independència, Xavier Pons Domènech.
I Josep Matas és un dels candidats al Premi Ciutat de Calella en la categoria individual. Aquest matí l'han entrevistat al programa La Ciutat, on ha parlat de com va començar com a col·laborador a l'antiga Calella Televisió.
I també ha insistit en la idea que els mitjans locals han de ser escola per futurs professionals del món de la comunicació.
I el Festimatge presenta un total de 24 exposicions fotogràfiques que es podran visitar gratuïtament aquest mes d'abril, tant a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell com també a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri.
Es van inaugurar ahir diumenge amb la presència dels seus autors, a qui escoltarem avui a l'Info Migdia, presentant les seves exposicions i el que amb elles volen explicar.
Continua sota custòdia policial a l'Hospital de Calella l'home que suposadament hauria matat a ganivetades la seva parella aquesta passada matinada a Blanes. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut al domicili amb ferides a l'abdomen que s'hauria produït intentant suïcidar-se. L'home té 41 anys, la seva parella en tenia 40 i estaven en tràmits de separació. Una de les filles ha estat qui ha avisat els Mossos d'Esquadra.
La noia ha alertat que la seva mare estava ferida i que el seu pare s'estava autolesionant amb un ganivet. Quan els agents han arribat al lloc, han trobat la dona estesa a terra amb ferides de molta gravetat al coll, al tòrax i a l'abdomen. El SEM ha traslladat la dona a un centre hospitalari en estat greu, des d'on s'ha confirmat la seva mort a les 6:53 del matí. En el moment dels fets també hi havia al domicili un nen d'uns 10 anys amb ferides menys greus a les mans i un altre fill més gran que ha resultat il·lès. La filla que ha avisat els Mossos d'Esquadra ha hagut de rebre atenció. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec de la investigació.
La parella feia 5 anys que vivia a Blanes, en concret al barri dels Pins. Si es confirma que es tracta d'un crim masclista, seria el primer a Catalunya aquest any i el 8è a tot l'estat espanyol.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Una i gairebé 34 minuts contra la repressió s'ha convocat per aquest diumenge 15 d'abril una nova manifestació pels carrers de Barcelona per la qual la territorial local de l'ANC Calella per la Independència organitza un desplaçament en autocar. El preu per assistir-hi és de 9 euros. En podem parlar amb Xavier Pons Domènech, que ell és el portaveu de Calella per la Independència. Bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Arriba aquesta manifestació just després del sotrac que ha causat la resolució de la justícia alemanya de no permetre l'extradició de Puigdemont pel delicte de rebel·lió. Era la gran notícia de divendres passat. Enteneu que això reforça el motiu que us porten a convocar aquesta manifestació de diumenge?
Bé, jo crec que des del dia 1 d'octubre, on la ciutadania de Catalunya va guanyar, i l'estat espanyol doncs això no ho perdonarà mai. El que sí que necessitem és una mica de temps perquè la justícia és molt lenta a nivell internacional, però sí, va ser una bona notícia aquesta que teníem la setmana passada.
Uh-huh. I creieu que Europa estarà molt amatent al seguiment que pugui tenir aquesta manifestació de diumenge?
Bé, la manifestació de diumenge serà un punt i a part, però, uh-huh. però i seguit, no? Vull dir que anem sumant cosetes, anem sortint al carrer, hi han moltes coses obertes a través de la societat civil, els CDRs que també fan les seves mobilitzacions, mobilitzant un tipus de gent doncs, més activa. L'assemblea doncs, se suma a tot allò que pugui arribar de manera més transversal i plural. I bé, jo crec que no estem parant, no hem deixat de fer coses des de l'1 d'octubre i el que passa és que el que es vol des de l'estat espanyol és violentar doncs, aquesta situació i a més doncs, seguim aquesta repressió brutal de falta de democràcia de l'estat espanyol.
Doncs des de l'ANC de Calella, que sou una de les entitats, una de les associacions convocants a la manifestació d'aquest diumenge, teniu tiquets a la venda al preu de 9 euros per fer aquest desplaçament. Sortireu de les 9 del matí el diumenge des dels apartaments Toica. Qui no vulgui venir amb l'autocar, on i quan es farà aquesta manifestació, Xavier?
Doncs bé, la convocatòria és a les 11:45 del matí a la plaça Espanya de Barcelona i bé, doncs, qui no vulgui anar amb els autocars de Calella doncs, que agafi el tren, que agafi el seu mitjà privat, però que es mobilitzi perquè el que està passant és una situació molt greu i hem de lluitar per els drets fonamentals. No pot ser que segle XXI tornem enrere i hem de lluitar també pels presos polítics. No podem normalitzar. Justament aquest diumenge doncs farà 6 mesos uh-huh. dels Jordis que estan a la presó. Doncs tot això tenim més motius que suficients per sortir al carrer.
Crec que és la primera vegada, Xavier, que parlem des que doncs, hi ha nova presidenta a l'Assemblea, és Elisenda Paluzie, que ahir justament a la nit sortia una entrevista seva en què deia que aquest nou escenari que s'ha creat a partir doncs, de la resolució dels jutges alemanys porta a haver de plantejar-se novament la investidura de Carles Puigdemont.
Doncs sí, nosaltres també aboquem doncs, no les persones, però els projectes, i entenem que quan l'estat espanyol va desmuntar doncs, el govern legítim de la Generalitat de Catalunya passat l'octubre i va convocar les eleccions des de l'estat espanyol, doncs nosaltres el que volem és restituir doncs, el govern que ja teníem i seguir treballant per la república. Nosaltres entenem que el referèndum doncs, va ser vàlid, es va convocar doncs, en la gent de forma oficial, i el nostre president és en Carles Puigdemont, que a més va guanyar les eleccions.
Doncs sembla que entrem en una setmana que també ha de ser clau per saber si es forma o no govern a la Generalitat de Catalunya. En tot cas, Xavier Pons Domènech, moltíssimes gràcies per ser un dia més a l'Info Migdia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El passat 4 d'abril va començar la campanya de la declaració de la renda, que s'allargarà fins al 2 de juliol. Fins ara, l'agència tributària enviava l'esborrany als contribuents. Ara només es pot sol·licitar al portal Renda Web o des de l'aplicació per a mòbils que s'ha desenvolupat i presentat aquest any. S'alerta, però, que podria no incloure totes les deduccions a les que es té dret. Per tant, que no s'ha de donar per bona sense revisar-lo. Jordi Valls és assessor fiscal de Tarines Group. Bon dia.
Hola, bon dia.
Alerta sobre això, acceptar directament la informació que recull l'esborrany. Sentia que cal anar molt de compte amb l'aplicació perquè un cop enviada doncs, la confirmació ja no hi ha marxa enrere, que s'ha de revisar al detall tot el que inclou aquest esborrany, oi?
Correcte, a veure, cal revisar-ho per dos motius. Un, perquè pot haver-hi algun ingrés que l'administració no tingui controlat, o bàsicament també per algunes deduccions que no hi hagin, que no sàpiga l'administració, com per exemple la deducció per lloguer. Si algú pot gaudir d'aquesta deducció, són dades que no s'informen i gent, per tant, aquesta ells no la saben segur. Per tant, qui pagui un lloguer i tingui dret, sempre s'haurà de revisar l'esborrany.
Ara preguntaré quines són aquestes principals deduccions, desgravacions o fiscals que es poden incloure a la declaració de la renda, però d'entrada, Jordi, qui l'ha de presentar, qui ha de fer la declaració de la renda?
Bueno, hi ha diverses coses que obliguen a la declaració de la renda, no? Però potser les més importants són el tema de rendiments de treball. Qui tingui rendiments de treball de més d'un pagador i superi els 12.000 euros, doncs d'entrada que s'ho revisi perquè probablement estigui obligat. O qui tingui rendiments de treball només d'un pagador, si supera els 22.000 euros. En aquests són els dos, les dues coses més importants que fan que tinguis que fer la declaració.
Mm-hmm. Però podria ser que per entrada d'ingressos, per salaris, no? Diguéssim, no arribessin en aquests mínims, però fos interessant també fer la declaració de la renda. En quins supòsits, per exemple?
Pues en els supòsits de que tinguis dret a deducció per compra i venda o per lloguer, pues en aquests casos, encara que no arribis als mínims que exigeix l'administració, pues probablement aleshores sí que et sortir a compte. O si has treballat només uns mesos, doncs, com que tindràs poc ingrés i potser hi ha hagut de retenció, doncs també podria ser que et sortís a retornar.
Parlaves del lloguer com una de les principals deduccions a les que es poden acollir els contribuents, però d'altres?
Bueno, deduccions cada cop la veritat és que cada cop n'hi ha menys, eh? Perquè el lloguer també, per exemple, ja només són dedueixen els lloguers fets amb anterioritat al gener de 2015. Els lloguers que s'hagin fet contracte de lloguer posterior a aquesta data ja tampoc no dedueixen, per tant cada cop n'hi ha menys. Ho del lloguer ho comentava perquè és una deducció que normalment Hisenda, per exemple, si tinc una compra i venda anterior a l'any 2013 i tinc dret a deducció, doncs el banc ja informa d'això. Però en el cas de lloguer, si jo pago un lloguer, el propietari no està obligat a informar de res Hisenda, per tant són dades que Hisenda desconeix. I sóc jo, el contribuent, és cada contribuent que ha de saber que té dret a aquestes deduccions i poder-la aplicar. Com a deduccions importants que n'hi hagi, doncs no n'hi ha masses. Hi ha alguna petita deducció per donatius o alguna cosa així, però tampoc hi ha masses deduccions.
Abans ho eren també els crèdits hipotecaris, ara ja fa anys que no.
Sí, els crèdits hipotecaris per les vivendes adquirides abans de gener de 2013 encara es pot deduir, els que tinguin la compra feta abans de l'any 2013.
També algunes deduccions per persones amb algun tipus de discapacitat, no? Si no tinc mal entès.
Sí, hi ha deduccions per persones amb discapacitat, també hi ha deduccions per família nombrosa, aquestes dues són noves, diguéssim, de l'any 2016, crec que es van començar a iniciar. Aquestes sí que són unes deduccions que pots gaudir també. Són deduccions interessants, però clar, tampoc diem que són molt, molt habituals. La de maternitat, sí, la deducció per mare amb fill a càrrec durant els tres primers anys del fill, o sigui que és important i és bastant, bastant comú. La resta, home, sí que hi és, però fins i tot tampoc no massa gent.
Les persones jubilades, Jordi, que no tenen ingressos per rendiment del treball, potser que hagin de presentar la declaració de la renda per aquest tipus de deduccions o la majoria de les persones jubilades no fa la declaració de la renda?
Ja, tot. Pensem que persones jubilades, que com és una jubilació, la jubilació per llei és rendiment de treball. Per tant, és un rendiment de treball. És a dir, si jo estic jubilat i com a jubilació cobro més de 22.000 euros, estic obligat a fer la declaració de renda, perquè és un rendiment de treball. Per tant, també estarien obligats, és el mateix límit que l'altra gent. Persones jubilades no vol dir que tinguin més desgravacions que puguin tenir altra gent, vull dir, són les mateixes. Puguin tenir algun tipus d'invalidesa, doncs per l'edat a vegades pot ser, però la invalidesa te l'ha de certificar un organisme oficial, no val només el fet que la tinguin, la tenen que haver certificat.
Per tant, les baixes també es computen com a rendiments del treball, encara que no es faci un treball efectiu.
Correcte, tant les baixes com l'atur. A vegades hi ha gent que ha estat 6 mesos treballant en una empresa i 6 mesos a l'atur. Diu, bueno, jo només he cobrat un pagador. No, has cobrat de 2 pagadors, l'empresa i l'atur. Són 2 pagadors. En aquest cas estaríem amb el límit de 12.000 euros, no de 22. Hi ha molta gent a vegades que diu, no, jo només he treballat en una empresa i he cobrat de l'INEM. Cuidado, has tingut 2 pagadors. El límit baixa de 22 a 12.
Una altra qüestió. Què és millor en el cas de matrimonis, parelles de fet, fer la declaració conjunta? Quines són les recomanacions que feu vosaltres i en quines circumstàncies seria recomanable i quan no?
D'entrada, has dit matrimonis, parelles de fet. Però conjunta únicament pot ser en cas de matrimoni. Parelles
només?
De fet no és. No, sí. Parelles de fet no pot ser conjunta.
Encara que estiguin registrades, d'acord.
Sí, no, és matrimoni. Llavors, quan es pot fer, quan surt millor conjunta? Depèn. Si de la parella hi ha un dels dos que no té rendiments, doncs aleshores segur surt millor fer la conjunta. Si tots dos tenen rendiments de treball, doncs depèn de l'import de rendiments que tingui cada un. d'aquí variaria molt en funció de si tinc fills o no tinc fills, varia de moltes coses. Normalment, si tingués, suposem una parella que no tenen fills, doncs, com que la reducció de conjunta són 3.400 euros, doncs a partir de que ja cobri ja doncs, uns 4.000 euros, generalment ja sortirà millor fer la individual. En aquest cas, què faríem? Individual un i l'altre no la faria perquè no arribaria al mínim. Però en cada cas sempre és millor mirar-ho, el càlcul.
El termini per presentar la declaració de la renda és l'últim dia, és el 2 de juliol. Què passa, Jordi, si no s'entra termini?
Bueno, aquí també dependrà de si s'està obligat o no i de si surt a retornar o a pagar. Si no s'està obligat i ho presentem fora de termini perquè tenia dret a deducció, fins ara no posen mai sanció. Me tornen els diners i prou sense sanció. Si estava obligat a fer declaració de renda, em poden sancionar per no haver presentat la declaració en termini. I si me surt a ingressar, doncs aquí entraríem... la sanció varia en funció també de lo que hauria d'haver ingressat i no ingressat. No? L'administració llavors estableix uns baremos a dir... Pues, quin perjudici econòmic entenen que hi ha hagut, però bueno, al mínim podríem dir que és a partir d'un 20% més interessos si m'ho demana la mateixa administració. Aquest seria el mínim.
I recordem que si la declaració en surt a pagar, es pot fraccionar el pagament?
Es pot fraccionar en dos terminis i això és automàtic. No s'ha ni de, s'ha de demanar, però t'ho concedeixen sempre, que és pagar el 60% ara el 2 de juliol, diguéssim, i la resta el 5 de novembre, el 40% restant.
Per a molts dels...
Si no, també sempre hi ha la possibilitat de demanar ajornament, de demanar, doncs mira, jo no, en lloc de pagar-ho amb dos trossos, vull pagar-ho doncs, amb 10 vegades, o depèn de l'import que sigui, també ja no ens veremos. Però aquí sí que s'ha de demanar i t'ho poden concedir o no. Aquest fraccionament que em comentaves tu de 60-40 és automàtic.
Per a molts dels mortals, aquesta declaració de la renda és un jeroglífic. Necessitem que assessors com tu ens donin un cap de mà. Per tant, aquestes pròximes setmanes que s'us presenten són de moltíssima feina, oi, Jordi?
Moltíssima feina, moltíssima feina. De fet, nosaltres, clar, no fem només declaracions de renda. Pensa que, com bé has dit, el termini començava el dia 3 d'abril, si no recordo malament, o 4 d'abril, i... acaba el 2 de juliol, però nosaltres a nivell de despatx no comencem efectivament a fer declaració de rendes fins al mes de maig, perquè ara en el mes d'abril també hem de fer declaracions trimestrals d'IVA i llavors no podem absorbir-ho tot i llavors comencem realment al maig nosaltres a fer les declaracions.
Doncs moltíssimes gràcies per les teves explicacions, per haver volgut parlar una vegada més sobre aquesta campanya de la declaració de la renda a Ràdio Calella. Jordi Valls, assessor fiscal de Tarines Group, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
107.9 FM. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores i a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del Taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles, nous i ocasió. Som Taller Multimarca, carrer Indústria 123-125, Calella.
Descobreix i gaudeix del teu centre esportiu CICE. CICE, el centre de Calella, instal·lacions renovades i el millor equip professional al teu servei. Tenim una zona spa totalment reformada. Sales d'entrenament, centre d'estètica, classes dirigides i oferim programes personalitzats a mida. Troba la teva activitat a CICE. Som el teu centre fitness més complet. Encara t'ho estàs pensant? Visita'ns i t'ho ensenyarem. CICE, carrer Batlle 3840, Calella. I al web cice.cat.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv.
I avui, un dia més, continuem escoltant els candidats al Premi Ciutat de Calella 2018. Avui hem sentit a Josep Matas, l'excap d'emissions de Ràdio Calella Televisió, que ha recordat els seus inicis com a col·laborador de l'antiga Calella Televisió. En una entrevista al programa La Ciutat ha defensat també el paper formatiu dels mitjans de comunicació local.
I celebra que Ràdio Calella Televisió hagi recuperat en l'actualitat la filosofia dels seus orígens com a escola de futurs professionals del sector de la comunicació.
La televisió la tenia a l'Avinguda del Mar, amb un local, i van començar allà. I dic, i estic parlant sobre el 83 o així. La televisió ja feia 2 anys que estava funcionant, però jo no vaig ser dels que... Molta gent diu, vas començar? No, jo vaig venir després. O sigui, durant la setmana, al vespre, doncs anaves a muntar, vull dir, fèiem 2 programes la setmana, però vull dir, el cap de setmana, nosaltres mateixos érem els que anàvem a filmar llavors. Vam ser de les primeres emissores que van començar a emetre per internet, televisió, van començar a fer coses així, i els mitjans de comunicació local van per aquest camí, també.
Sí.
Sí, continuo amb el mateix que et deia abans, vull dir, els mitjans locals han de ser una escola per la gent jove que vulgui començar aquí, per l'Udent. El que sí que hem de lograr que els mitjans locals, vull dir, no tanquin les portes al jovent.
Doncs sentíem a Josep Matas, que va ser el cap d'emissions de l'empresa pública de comunicació de Calella, qui recordava com van ser els seus inicis a l'antiga Calella Televisió. Rondava l'any 1983, llavors al mitjà la televisió estava separada de Ràdio Calella fins que es van fusionar.
Matas ha tingut paraules d'agraïment cap a Josep Pous, l'exdirector de Ràdio Calella, i qui va decidir presentar-lo al Premi Ciutat de Calella a la categoria individual. L'altre candidat és Josep Lloberes, vicepresident de Gent de Barri de Pequín. Les votacions es podran fer fins al 13 d'abril cada dia a les urnes instal·lades a la Biblioteca Municipal i a l'Ajuntament de Calella. El veredicte es donarà a conèixer en el decurs de la gala que se celebrarà l'1 de maig a la Sala Mozart.
I aquest cap de setmana que s'han inaugurat les 2 sales d'exposicions fotogràfiques que estaran obertes durant aquest mes del Festimatge, la de l'Ajuntament Vell, on el calellenc Guillem Torné hi presenta Espai Clos al Far, una reflexió sobre la realitat, la percepció i la representació de l'espai que ens envolta i com tradicionalment s'ha retratat. Torné en parlava dissabte a la nit amb motiu de la inauguració.
El fotògraf calellenc fa una aproximació a la cosmologia de la representació visual amb el gran muntatge instal·lat a l'Ajuntament Vell, que és el resultat de molts anys de treball conceptual i fet a partir de fotografies preses al passat 6 de desembre. Diu que no hi busca la bellesa ni tampoc la poètica, sinó reflexionar sobre com s'ha representat tradicionalment l'espai.
I aquesta exposició potser podríem reflexionar que hi ha altres tipus de fotografies possibles. Que el senyor Cannon i el senyor Kodak i el senyor... viuen molt bé gràcies a nosaltres i comprem els seus materials. Però probablement no és el que és fotografia. Probablement hi hauria una altra fotografia possible. Hi hauria un altre pensament, altres possibilitats.
El Festimatge d'aquest 2018 mostra un total de 24 exposicions fotogràfiques, la resta a la Sala Gran de la fàbrica Llobet Guri, que es va obrir al públic justament ahir diumenge, comptant amb la presència de molts dels autors.
A tall d'exemple, Gràcia de la Hoz, que participa al certamen calellenc amb una col·lecció de natures mortes.
La meva exposició es titula Natures intemporals, perquè tret del bodegó, que potser hi hauria gerros, hi hauria coses d'aquestes així que estan més acostumats, jo m'he limitat més a treballar amb l'element. Hi ha taronges, hi ha carxofes, hi ha flors, però, diguéssim, treballant només amb l'element en si, abstraient-lo de tot, quasi tot context.
Eder Sánchez també dona un nou gir al concepte tradicional de la fotografia, presentant al Festimatge una exposició d'imatges geomètriques creades virtualment.
El vitorià ha estat premiat internacionalment i ha exposat en ciutats com Nova York o Berlín. La mostra que presenta Calella es titula Silencio.
Hay que comprender de que no es no fotografía la realidad, es una fotografía en realidad virtual, es decir, yo genero y creo un mundo 3D en una realidad virtual a través de mi ordenador. Y luego fotografío esa realidad virtual. Entonces, se podría entrar en el debate si fotografiar realidad virtual es fotografía porque no es algo real, no es algo que podemos percibir físicamente o no. Pero como yo lo entiendo, sigo utilizando luces artificiales, sigo utilizando una cámara virtual, sigo utilizando los mismos parámetros y al final mi objetivo es poder expresar algo a través de una imagen 2D.
I de Sabadell al Festimatge, Lluís Dubreil, que aporta un nou element innovador a les exposicions, ensenya imatges en 3D d'espais emblemàtics de la ciutat vallesana que s'han de veure amb ulleres que es donen a l'entrada de la sala.
Dubreil parlava de la tècnica estereoscòpica que ha utilitzat per l'exposició.
He triat el sistema més complicat perquè el sistema de colors, el sistema anaglífic, que és el sistema d'ulleres vermell i cian, que fa molts anys que es van descobrir i inventar, es van descartar i estan mal vistes per les seves dificultats cromàtiques a l'hora de visualitzar imatges fotogràfiques. Tot i això, és de les poques formes i barates que hi ha de veure imatges estereoscòpiques.
Una de les activitats complementàries a la programació del Festimatge sobre fotografia és el taller de Light Painting, que es farà aquest dissabte al local de Fotofilm Calella, a càrrec de Juan José Carrasco, qui també exposa aquests dies una mostra sobre la relació entre la foscor i el tractament de la llum.
Una fotografia d'equip, deia Carrasco, autor de l'exposició titulada Pintant la foscor.
Tot i que sembli que som uns bojos del foc, són temes que estan molt controlats. La seguretat per nosaltres és el principal quan treballem en un lloc. Si veieu les imatges, veureu que la majoria de llocs que treballem són llocs abandonats també, i és molt fàcil que puguin haver-hi accidents en llocs així. Per tant, la seguretat per nosaltres és primordial.
Totes les exposicions es poden visitar gratuïtament fins al 29 d'abril, els dijous i divendres de 5 de la tarda a 2:15 de la nit, dissabtes, diumenges i festius al matí d'11 a 2 de la tarda i de 5 a 2:15 de la nit.
I el periodista i escriptor Antoni Bassas considera que les xarxes socials han provocat grans canvis en la manera de fer ràdio. 10 anys després d'acomiadar-se del Matí de Catalunya Ràdio, el programa que va conduir durant 14 anys, el periodista ha publicat Bon dia, són les 8, una crònica en primera persona en la qual reflexiona sobre les relacions entre la premsa i el poder. La presentació divendres passat va congregar una multitud de calellencs i calellenques a la biblioteca.
Bassas creu que a Espanya hi ha un periodisme d'estat molt limitat pel poder polític i econòmic. Destaca, però, la pluralitat dels mitjans públics catalans.
En el cas de, per exemple, el que estem veient en el cas d'Espanya, que jo crec que es pot parlar d'un periodisme d'estat, justament perquè els mitjans de comunicació estan en unes condicions econòmiques molt precàries, són molt deutors, i mai millor dit, dels deutes que tenen. I aleshores jo crec que això limita la seva independència professional. De manera que el poder polític i el poder econòmic jo crec que ha guanyat quota d'influència en alguns mitjans, sobretot privats. En els mitjans públics, jo crec que, sortosament, els mitjans públics catalans operen amb un nivell de pluralitat que ja voldrien molts dels que consideren que adoctrinen.
Bassas considera que la credibilitat dels mitjans ha anat a la baixa, però les audiències, encara que estan molt fragmentades, són molt altes. El periodista creu que la credibilitat va per mitjans i dins dels mitjans per professionals. Encara hi ha gent, diu, que confia en determinades firmes.
I ara els esports. Retorn dolent després de la Setmana Santa pel Club de Futbol Calella, que va perdre per la mínima contra el Pla d'en Boet.
Resultat d'un 0-0 favorable als mataronins, que complica les opcions dels calellencs a mantenir-se en la categoria.
En bàsquet, balsàmica victòria del Club Bàsquet Calella contra el Sant Celoni per un resultat de 86 punts a 62, amb la que els de Paco García trenquen una ratxa de 6 derrotes consecutives.
L'entrenador, que va estar a la corda fluixa durant les festes de Setmana Santa respecte a aquest últim partit, ha destacat especialment l'encert de Toni Bravo des de la llarga distància. Ara queden 6 partits per acabar la Lliga, tram final clau perquè els calellencs puguin assegurar la permanència. L'equip sènior femení, de la seva banda, suma la seva 15a victòria en Lliga contra les franqueses i per un resultat de 64 punts a 70. No obstant, les vallesanes van posar les coses molt complicades a les jugadores d'Àlex Moral.
I la UEC Calella, que no aixeca cap, perd per 31-22 a pista del Banyoles.
Un cop assolida la permanència, els calellencs estan signant un final de temporada molt fluix.
En tenis taula, cara i creu pels Suris, en el doble enfrontament del cap de setmana per Terres Gallegues, van perdre 4-2 contra l'Arteal Santiago, victòria després contra l'Oroso per un resultat de 0-4.
Amb aquest triomf, les jugadores de Jessica Hernández segueixen aspirant a la quarta posició de la superdivisió femenina de tenis taula.
I de la seva banda, el Termotur, que va perdre per 2-4 contra l'Olot. Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió de Quim Serra. Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui hem tingut, de fet, un matí amb força sol, però aquesta tarda veurem com els núvols es van incrementant. De fet, aquest vespre hi haurà una línia d'inestabilitat que arribarà a les comarques de l'interior i del centre de Catalunya i puntualment algun ruixadet podria arribar de forma feble aquí a la nostra comarca entre el vespre i les primeres hores de la nit. Tot plegat ben poca cosa. Les temperatures avui han pujat, amb l'ambient més assolellat aquest migdia, màximes més altes, després que hagin baixat les mínimes de la passada nit, i de cara a demà, doncs, el que s'espera bàsicament probablement és que el dia comenci també amb força sol, però l'acabarem altre cop amb pluges, ja que ens arribarà una pertorbació que ens afectarà ben bé fins al migdia de dimecres, amb precipitacions que poden ser localment molt abundants i podran superar els 40 litres per metre quadrat. Les temperatures demà baixen una miqueta més durant la nit, perquè la nit estarà més serena, mentre que les diurnes baixaran lleugerament, però poca cosa, perquè a partir del migdia ja tindrem força núvols aquí a la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Ens acomiadem fins demà. Ara les notícies en xarxa. Adéu-siau.